A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Un quart d'11 del matí, amb el suport de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Sitges, l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, la Secretaria per la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració d'Eurolocal, benvinguts a l'Hora d'Europa. És l'última de la temporada, però n'hi haurà una d'especial, perquè, entre altres coses, no volem que acabi aquesta temporada de l'Hora d'Europa sense poder saludar alguns representants polítics que per una qüestió estrictament de calendari de sessions de les institucions europees no hem tingut ocasió de poder parlar amb ells. En uns moments en Joaquim Millán ens ho explica tot, entre altres coses, perquè s'acaba la presidència de la Unió Europea. Més d'un deu pensar, mal moment ha tocat aquesta presidència, però bé, és igual. Li hagués tocat a Espanya, li hagués tocat a qualsevol altre, perquè tal com estan les coses, no crec que ningú hagués pogut fer, doncs això, s'hagués pogut estufar, com els pons reals, davant del que passa. Joaquim Millán, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Segurament, si al mes de gener a algú li arriben a dir que passa això, ningú hagués volgut la presidència de la Unió Europea.
Evidentment. Ha estat una quarta presidència espanyola, que és la quarta vegada que presideix el Consell de la Unió Europea, bastant moguda, perquè, entre altres coses, l'agenda econòmica s'ha menjat a l'agenda política, no? Això seria una mica el titular, Vull dir, l'agenda econòmica s'ha menjat a l'agenda política i, per tant...
Segurament com mai, no?
Jo crec que també perquè els temps van canviant i, per tant, també avui en dia les coses les decisions s'han de prendre d'una manera immediata, la globalització i també tot el que és l'interdependència econòmica fa que les coses no es puguin valorar, perquè ja hem vist a la Unió Europea que justament pel seu engranatge perd molt temps en deliberar, decidir-se i tal, i això hem vist que és un hàndicap en els moments que avui corren, que no són els de fa 10, 15 o 20 anys, no? Per tant, realment ens han donat compte que, vull dir, que no hi ha hagut temps, i a més en 6 mesos, si no tens molt clar els objectius polítics i tens una mica una certa estabilitat, diguem-ne, de l'entorn, és molt complicat. Aquesta estabilitat de l'entorn ha estat totalment, no ha estat així, evidentment el tema econòmic, financer, econòmic, inclús ja també parlem d'una crisi social, inclús de valors, de moltes qüestions, realment ha fet que la presidència espanyola estigui passant allò que dius desapercebuda totalment. No?
D'acord. Una qüestió molt de peu de carrer i a partir de l'experiència i del coneixement de les institucions europees, ara que tothom parla d'estats intervinguts, que la Unió Europea, etc., fins on pot arribar la Unió Europea amb les finances i amb el manteniment i en l'economia d'un dels seus estats membres?
Bé, aquí el problema és que justament vam decidir d'una manera molt concreta, un moment donat, tindre una moneda comú. Són 16 estats dels 27 que comparteixen una moneda comú, que és l'euro, des del 2002, efectivament, I, per tant, teníem pues, una... vam pensar que això ho podríem fer tenint cadascú una política econòmica, però no tenint una política econòmica, diguem-ne, àmbit europeu d'aquests 16 estats. Això ha suposat que tothom, a casa seva, ha anat prenent les decisions econòmiques que li han semblat millor donades les circumstàncies, i això ja ha creat una sèrie de desajustos que amb la crisi s'han vist d'una manera molt més evident, no? Pensem que quan fa ja uns quants mesos, un any i mig, inclús en presidència aleshores francesa, ja es començava a parlar de la crisi. Un moment donat el Sarkozy, el president francès, va dir escolta'm, a França el que farem serà ajudar les empreses franceses, farem això i tal, i clar, algú li va dir defineixi empresa francesa, que vol dir que té la seu fiscal a França però les fàbriques a Polònia, és una empresa que està a París però de capital alemany. Què estem parlant? De què estem parlant quan vostè només vol fer això? I ens vam adonar que realment tenien que començar a prendre decisions en un àmbit europeu, estrictament europeu, no? Perquè si no podíem salvar realment la situació. I a Grècia ho va tornar a demostrar. Va passar a Grècia, es va perdre molt de temps pensant què fèiem, deixant de fer, si era una cosa dels grecs, si no, si amb l'euro teníem que fer, desfer, i al final s'ha tingut que prendre una decisió també a nivell europeu, amb el Fons Monetari Internacional darrere, etc, però clar, amb clau europea.
Ho pregunto perquè Això és, no ho sé si en un altre moment es podria definir com una ingerència en els assumptes d'un estat.
Evidentment, però en el moment que els estats han pres una decisió, possiblement ara són més conscients de la decisió que es va prendre en el seu moment, de tindre una moneda comú, que és el que volia dir, i les conseqüències del que ha suposat el no tindre coordinada una política econòmica única, especialment per la zona euro, el que ha passat. No? I per tant, poder se'n donen compte ara, diu, oh, davant d'una crisi que tampoc en aquell moment ens pensaven que passaria, ens hem donat compte que, esclar, hem de començar a coordinar-nos. I per coordinar també vol dir coordinar pressupostos i també tenint en compte que ens hem donat compte en un moment donat que Grècia, per exemple, i això ja es pot dir perfectament dit, vull dir, ha fet trampa amb els pressupostos.
D'acord.
Per tant, ara també tothom diu, bueno, molt bé, anem a veure, portin vostè els pressupostos que pensa aprovar.
Fem per una mica de dolent i de nou una, allò, reflexions en veu alta i a partir del coneixement de les institucions europees que té en Joaquim Millán o després que parlarem amb Oliver Klein aquí en uns instants. Quina culpa en tenen els alemanys? Que el govern grec hagués mentit en el seu dia? O que el govern hongarès anterior hagués també maquillat les xifres? Quina culpa en poden tenir els alemanys? O poden pensar els alemanys que Espanya hagués viscut del totxo i ara resulta que...
Clar, aviam, això, aviam, els alemanys o inclús els propis
grecs,
quina culpa tenen que els seus representants a càrrecs electes en un moment donat pues, decidissin, m'imagino pues, d'una manera amb coneixement de causa, pues, que s'estaven maquillant unes xifres que s'estaven maquillant per Brussel·les, però també s'estaven maquillant per consum intern. És a dir, aviam, els que en aquells moments governaven van enganyar a la població grega, perquè també els hi van fer pensar que les coses anaven d'una manera que no era la realitat, i també els seus companys de viatge europeus. Bueno, aquí
ho dic per aquella eterna cançó de la condició humana. Clar, és a dir, jo he fet el possible perquè a casa meva les coses anessin bé. I ara resulta que haig de salvar la casa d'algú que d'una forma manifesta ha deixat anar els diners de la forma que li ha convingut.
Això estic d'acord, i també ens passarà, i ens està passant en alguna mesura, ens està passant també aquí a casa nostra, que
diu,
bueno, mentre jo he fet bondat, ara aquell tio s'ha
deixat anar i vinc
davant. Hipoteques i tal, i diu, ah, no puc pagar, ajudeu-me, no? Aviam, això està passant entre estats, està passant dins els estats i està passant en diferents regions diguem-ne, de la Unió Europea. Però és evident que hi ha una cosa per sobre de tot això i és que estem en el mateix vaixell. I per tant, això vol dir que perquè el vaixell no s'enfonsi i tiri endavant, de moment ens hem de posar d'acord els que estem. I a partir d'aquí prendre mesures perquè no torni a passar o no torni a passar el que ha passat. Segurament passaran altres coses. I per tant, això vol dir millor governança, més coordinació i en algun cas intervenció, evidentment, per això també hi ha les institucions europees en alguns casos que hauran de fer, no sé si de jutge, però sí que evidentment podran tindre aquest toc intervencionista que nosaltres en aquests moments ens costa d'assumir, però que podem haver donat, inclús la pròpia ciutadania dirà, escolti'm, miri, que vinguin els de Brussel·les perquè jo ara ja no em crec gaire el que m'estan explicant, no? Està arribant això,
A veure si al final acabarem pensant bé, com que Brussel·les sempre ens protegirà, doncs potser ho podem...
Bueno, el paraigües famós
de Brussel·les. 10:22. Saludem el senyor Oliver Klein, és professor de Relacions Internacionals de la Universitat Rovira i Virgili i regidor de Promoció Econòmica, Participació i Cooperació de l'Ajuntament de Cambrils. Senyor Klein, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Aquesta crisi canviarà les relacions internacionals?
Doncs jo crec que sí. Estic al corrent de lo que esteu parlant en aquests moments i jo crec que estem en un punt d'inflexió. És un punt d'inflexió del segle XXI, també de la nostra era de la globalització, i sobretot amb alguns aspectes que bastant negatius que havien passat per alt. Havien passat per alt, segons qui podia haver avisat, però no el suficient, i realment aquí hi ha un cert sacseig del sistema i certes necessitats de canviar-lo amb alguns dels factors capdals, com poden ser les relacions polítiques que comentàveu, les relacions econòmiques i, com no, l'hegemonia de qui ha de governar aquest sistema, aquest canvi de sistema.
Perquè, esclar, vist d'aquesta forma, clar, podríem fer valer aquella dita castellana de mal de muchos consuelo de tontos, oi? Perquè tothom està dins aquest mateix sac, però, esclar, veníem d'aquella Europa que molt sovint, i ara sembla una frase treta de l'arqueologia, l'Europa de dues velocitats o de tres velocitats, els que estaven a dalt de tot, els que estaven al darrere, com s'ajudava tothom, i ara resulta que tenim aquella certa sensació que tothom està dins una olla on cadascú més o menys està intentant fer alguna cosa, però de nou els lideratges queden dissolts enmig d'una incertesa general que sembla que no ens traiem del damunt, no?
Totalment d'acord, cadascú pot jugar el seu partit propi i una mica desmarcar-se de circumstàncies i pactes que s'havien donat entre tots i que no eren del tots bons i que seguien beneficiant a uns quants. Però en aquest moment, quan se mira i s'analitza que la recepta final no ha donat el producte o la fórmula definitiva que s'esperava, cadascú una mica està fent retirada i està intentant endreçar el seu pati. En certa mesura és legítim, és lògic, però jo crec que cal certa coherència, i la coherència de la corresponsabilitat, la coherència de la solidaritat, la coherència de que la unió fa la força en aquest aspecte, jo crec que és important. Jo aquí, des de sempre, s'havia comentat i reitero els principis fundacionals, tant de la Unió Europea com si parléssim de govern mundial, parlaríem de Nacions Unides, en els quals no hem de caure en la tentació de creure de que són i han estat sempre paper mullat, sinó que hi havia una intenció, hi hauria una voluntat que, de certa manera, s'ha d'intentar recuperar, perquè, si no, realment, la crisi encara serà més gran i portarà repercussions encara més negatives de les que està portant en aquest moment.
De tota manera, en Joaquim Millán ens deia fa un moment molt encertadament, hi ha una visió econòmica, hi ha una visió política de l'assumpte, ningú dirà que no els diners de la Unió Europea, però queda tan lleig que un polític digui que li han intervingut l'economia, per dir-ho així. És una mena de, no sé si dir, de descrèdit públic, que vingui algú i digui, no, a mi m'han intervingut, o aquest estat ha estat intervingut, o la Unió Europea ha vingut a salvar-nos d'una gestió horrorosa, per dir-ho així, quan fa, què, 15 anys que els diners de la Unió Europea servien, doncs això, per fer carreteres, per fer línies de tren, servien per fer bones coses, i ara serveixen per salvar, d'alguna forma, els països de la fallida econòmica, no? Hi ha aquestes dues visions, hi ha una visió econòmica, una visió política, hi ha molts, per dir-ho, i amb matisos, hi ha molts cadàvers per aquí, diguem-ne, polítics que es veuen immersos també en aquesta necessitat de justificar segurament una gestió que des del punt de vista pragmàtic seria molt difícil de justificar.
Potser havíem perdut de vista una cosa que sempre ha estat així, que és que la Unió Europea no és un ovni, un objecte volàtil no identificat que funciona per si mateixa i que té un poder preestablert, sinó que realment la governa en uns caps d'estat, la governa en una Comissió Europea, unes decisions concretes en uns aspectes concrets, com pot ser la lliure competència, com pot ser la política industrial, la política comercial, la competència amb altres blocs a nivell mundial, els interessos també, evidentment, de les multinacionals, i tot això està florint més que mai, malgrat que sempre havia estat així. Amb tot això vull dir que la Unió Europea hi ha uns governants, i en aquest moment tenim uns governants que potser no són els de fa 10 anys ni els de fa 20 anys. La capacitat de resposta hem d'esperar que sigui l'adequada. Hi han d'haver també els ponts necessaris, construïts i àgils amb el govern dels Estats Units, amb altres governs de les Nacions Unides, i realment tot això faria possible desenredar i faria possible que les decisions fossin preses d'una manera comuna, consensuada, evidentment amb diferències notòries, perquè no tots els països són els mateixos, ni pateixen la mateixa grau de la malaltia. La malaltia potser sí que és la mateixa, però el grau de la malaltia no és la mateixa, i llavors sí que hi hauria d'haver un interès comú i un govern encertat, col·lectiu, per solucionar tot això que estem comentant. Jo no sé si és el cas, no sé si és el cas, no sé si... qui, com sempre, es pregunta, no sé si el que mana més és el president de la comissió o segons quin cap d'estat de segons quin país, l'Angela Merkel, el Sarkozy, Berlusconi, si realment el Banc Central Europeu està fent les coses com cal i té la sobirania que cal, si realment hi ha condicionants o estretors directes amb els Estats Units o no hi són, són plantejaments que se m'ocorreixen i que realment no tinc la resposta, i jo crec que aquesta resposta està en les persones, en els models polítics, en els partits governants, en les persones que realment estan allà al davant, i segurament algú ha fallat més enllà del sistema global, que ho han comentat, sinó que també ha fallat la capacitat de resposta i ha fallat la comunicació. En el moment que estàvem comentant que les institucions europees, i això ens hem cansat, tant jo, per exemple, com el Joaquim Millán, d'apropar-les a una democràcia més directa, a un concepte de ciutadania europea que fos palesa per la ciutadania nostra, aquí catalana, per exemple, en aquests moments ens tornem a fer un gran pas endarrere, com és, sí, però això per a què serveix si les decisions tornaran a ser preses segons com i per segons qui?
Us adoneu que, esclar, sou professor i un professor es planteja ara moltes coses de les quals no en té resposta, perquè Europa segurament es planteja moltes coses de les quals no en té resposta tampoc, i l'única acció que fa és dir no, és que no podem gastar d'aquesta manera i retallem per on sigui. Després ja veurem el que passa, però teniu aquella sensació que hi ha, que no hi ha resposta a moltes preguntes i que ens movem en aquesta, diguem-ne, incertesa general davant de la qual algú no és capaç de definir més o menys quan acabarà això, com ens en sortirem,
molt bé,
i sí. Teniu aquesta sensació?
És un molt bon exemple.
És un molt bon exemple. Ho dic perquè, esclar, imagineu-vos que un alumne vostre us preguntés tot això i el professor, honestament, com la majoria de persones o de dirigents actualment, diuen, no sé jo exactament com acabarà això. L'únic que sé és que anem molt malament, d'acord? I que l'únic que sé és que podem agafar les tisores i retallar per on sigui, que segurament no anirem pitjor. Però no sé si aquesta és la política dels nostres avis o àvies a la postguerra, que com que no hi havia, retallaven per on podien.
És una mica allò que deia l'altre dia l'exemple, de dir, tenim el malalt, sabem que està malalt, el que fem és en aquests moments aturar l'hemorràgia, per tant ara d'hemorràgia no se'ns morirà, però ningú sap com curar la malaltia.
Exactament.
Segueix malalt.
Segueix malalt, no?
I per tant dius, com ho fas això, no? Vull dir, de totes maneres, i molt bé el que deia també l'Oliver, no és ara per comparar, però veiem també que el líder mundial polític, que pot ser el senyor Barack Obama, als Estats Units té els seus problemes. Inclús per la reforma sanitària algú li ha costat, i després que els mercats també estan lluitant contra els mercats que no volen que cap regulació, no volen cap intervenció, no volen cap governança, i els mercats financers sembla que en aquests moments que ningú sap qui són, els polítics al final agafes amb algú i dius, vostè és el que es va presentar la seva foto, el cartell, me n'en recordo, però clar, els mercats financers sembla que són els que estan governant i ens estan fent anar amb aquest pèndol amunt i avall cada dia, no sabem molt bé qui són, no? I crec que també és una mica la incertesa que li crea la gent, de dir, al final qui mana aquí?
És aquesta, no? Qui mana?
Jo comentava i segueixo pensant que és un bon exemple aquest que heu tret, perquè realment en la línia del que estàvem parlant, jo encara estic analitzant i sé per la rapidesa de les decisions que s'han pres, encara estic analitzant si el que s'està fent realment és mutilar l'estat de benestar europeu, que també coincideix en la mateixa construcció de la Unió Europea, si el que s'està fent és reformular-lo o replantejar-lo, o senzillament s'estan prenent mesures d'urgència.
D'acord, segurament contestaríem que sí a totes tres coses, no?
Exacte, però perquè, són molt perquè, diferents, són matisos diferents.
Perquè està clar que aquestes retallades mutilen d'alguna forma l'estat del benestar d'Europa, està clar que aquestes retallades són una solució o una reformulació, i està clar que aquestes retallades són una sortida, diguem-ne, allò immediata d'aquella del pedaç, és a dir, hi ha un sí a totes tres qüestions, no?
Malgrat representar coses pel sistema polític internacional del futur molt diferent, perquè qui interpreti que és un canvi de paradigma i un abandonament, un aprimament de la intervenció de l'Estat i dels governs segons quines decisions, ho pot interpretar perfectament, està molt content de lo que pugui quedar en el futur i començar a fer una economia nova, una política nova, a partir de quan el cop ja sigui més tou. No? Segons qui, no voldrà renunciar al que s'ha aconseguit des del final de la Segona Guerra Mundial. Hi haurà entès que això és una cosa obligada, que ha durat un temps obligat, però que hem de recuperar una mica els estàndards que ens ha fet viure amb una comunitat, amb una comoditat, amb un confort, amb un benestar considerable durant molts anys. I, finalment, la tercera opció serà de dir que el nivell de vida no era l'adequat i haurem segurament de rebaixar, de créixer, i qui sap si replantejar què és el més eficient i més eficaç per senzillament concentrar-nos en uns esforços concrets i els altres deixar-los una mica a la llibertat individual o a la situació individual de cadascú. Són qüestions difícils. Els Estats Units, també torno a comentar-ho i esmentar aquest país, s'estan produint canvis, que ho estàveu dient, i són canvis que també les seves conseqüències, el seu estat final, es veuran dins d'uns anys. De moment s'ha optat per aquests canvis, molts dels quals només amb un vot, no?, de diferència, i però amb molt poc marge, i es veurà en el futur si són realment per un canvi d'estratègia global o senzillament un matís que queda perdut en tota la situació que realment ens engloba.
Posats a fer futuribles, de debò hi creieu en el canvi econòmic?
Jo hi apostaria. Jo crec que s'hi han de fer esforços, jo crec que si ho estem veient, que hi ha un camí que s'ha obert fa un temps, és normal de que no li girem l'esquema i és normal que hi invertim per dirigir-nos, per apropar-nos cada vegada més, però realment no hi ha coordinació vers aquest canvi, no hi ha coordinació, que és el que estic reclamant, dintre de la mateixa Unió Europea, dintre de les Nacions Unides, no crec que hi hagi la comunió de tots per encertar el camí adequat per arribar-hi.
Ho dic per si no, ho dic per si no, en fons ho podem interpretar com, no ho sé, el final d'un cicle, de la mateixa manera que el 29 va haver una crisi, que després de la guerra va haver una crisi, que el 73 va haver una crisi del petroli, que després, en fi, que anem de nou obrint i tancant un cicle que acaba amb crisi per tornar a reformular una vegada el sistema torna a créixer i un cop ha crescut, torna a caure de nou.
Exacte.
I no sé si estem repetint, sí.
Sí. Digueu.
No, que no sé si estem repetint en el fons un procés històric.
L'economia cíclica.
L'economia cíclica i encara que ens puguem replantejar, que segurament en cada cicle hi ha hagut millores, el final de cada cicle és tan traumàtic com el final del cicle anterior.
Sí, però cada vegada són més subtils i aquests canvis en l'economia actual podrien ser aquella espècie de moure-ho tot perquè realment no quedi mogut res. Jo en aquest sentit encara estic observant, també en la línia del que et responia abans, no acabo de veure si realment això representarà aquest canvi de cicle que potser sí que caldria i potser sí, sí, hi hauria d'apostar, però no veig que les respostes que es donguin siguin tan clares com per definir que s'hi aposta per la nova economia i el nou canvi de cicle, o realment és això, és uns parxes d'última hora, una sacsejada global perquè res en essència canviï. Jo ho estic analitzant i encara no ho tinc clar.
D'acord, i continuem esperant enmig d'un escenari que ha estat d'espera des del principi, perquè en el fons no fem res més que esperar a veure què passa, no? Des que va començar tot això?
Inclús perquè avui s'ha plantejat que podia ser un canvi de model, però tampoc veiem molt clar quin model, i també veiem com que possiblement aquesta famosa frase que s'està fent ara ja famosa, que diu, valga la redundància, que diu poder ens pensar que assistíem en una època de canvis, i per tant ens anàvem adaptant a cada canvi, i poder el que passa és que és un canvi d'època, i per tant encara no sabem a quina època entrarem, no? Com serà això, no? I clar, és una mica el dubte de dir, bueno, com deia l'Oliver, no? És una època de canvis que al final seguim en la mateixa època amb alguns retocs, alguns maquillatges, i per tant s'ha tingut que sacsejar això perquè s'havia arribat també a un punt mort, o realment ens estem, com deies tu també, preparant per uns quants anys que ens portaran a una altra època, a un altre model, i vés a saber tu què serà, no? I jo crec que aquí hi ha la incertesa que inclús els que ens manen o no ens ho expliquen o és que tampoc en tenen gaire idea, no?
Perquè, bé, vist així, Alemanya i França continuen sent els motors d'aquesta Europa, encara que Europa estigui com estigui.
Alemanya sobretot.
Sí?
Penso
sí,
jo.
Sí, però jo, per exemple, les decisions fortes les han pres abans altres països que la pròpia Alemanya, que ha estat esperant. O sigui, això també són símptomes una mica no de dubtar. Alemanya no és un dels països que dubti gaire, no?, quan s'han de prendre decisions, però sí que no han sigut els primers i han esperat a les decisions, als moviments dels països veïns per ells realment tornar a fer un pas endavant. França tampoc em queda clar.
D'acord. Han esperat perquè els veïns estaven pitjor que ells o...
Han esperat perquè segurament, jo estic en totalment conformitat amb el que deia el Joaquim, jo crec que els líders s'estan jugant molt les seves decisions, a ningú agrada, ni a ningú hauria d'agradar en aquests moments prendre decisions impopulars, prendre decisions que portarà la gent als carrers, com ens està passant aquí, però es pot dubtar entre prendre-les amb totes les conseqüències o no prendre-les, ser els primers o ser els del mig o ser els últims. En el moment que les peces comencen a caure sí que hi ha un efecte dominó que potser sí que serà positiu o que en tot cas ens portarà una mica a l'acord. Penseu que quan hi ha aquestes decisions sempre surt el comissari de torn de la Unió Europea aplaudint o satisfent algun tipus de declaracions d'aquest tipus, no?
Posant, realment... diguem-ne, picant a l'esquena, sí.
Exacte, però el Parlament Europeu no sé què són els electes populars que estan escollits pels pobles representatius dels estats membres, no sé si s'aplaudeix igual. O sigui que...
Podria faltar coratge polític, no?
Sí, amb això jo estic d'acord. No sé si en una època que també s'ha comentat mancats de lideratges, però realment els lideratges es fan amb l'explicació que tu deies que està calent de la crisi. No s'està explicant la veritat, no s'està explicant realment la profunditat i no s'està explicant per a on ens portaran les receptes. S'estan prenent, però no s'estan explicant.
D'acord. A veure si els veritables lideratges vindran a partir d'ara, com ha passat també en molts cicles històrics, que els lideratges venen de les dificultats i les mancances i no dels períodes de benestar. I clar, potser hem passat...
I algunes alternatives ens poden fer por, fins i tot.
És el que us anava a preguntar precisament ara. Si en aquests moments, especialment d'incertesa general i de crisi econòmica i de manca de tantes coses, diguem-ne que els discursos més abraonats i els discursos més, per dir-ho així, tendenciosos, són els que poden tenir també més predicament en general, no?
Jo veig una retirada europeista al Regne Unit, veig una retirada europeista fins i tot a França, veig països que participen de la dinàmica de la Unió Europea que incompleixen segons quins principis bàsics, per exemple, a Itàlia mateix. O sigui que no veig que hi hagi aquesta fortalesa de la Unió que ja tocaria que ens la creguéssim i que l'estiguéssim portant a terme, perquè havíem dit que començàvem un nou segle amb la caiguda del mur de Berlín, havíem comentat també que ens havíem d'apropar a la ciutadania i fer-ho més democràtic, més representatiu, i segurament ho estàvem fent i estàvem invertint esforços. Jo no sé si ens quedarem a mig camí.
Sona aquesta reflexió la d'un home més o menys decebut, perquè aquella sensació que quan les coses anaven bé, Europa ens anava molt bé, i ara que van maldades, ara tothom a casa seva.
Jo diria una frase que segurament l'Oliver pot estar d'acord, que és: som més europeus però menys europeistes, no?
Molt bé, molt bé, i tant.
Aquest és el problema que ens
trobem. A més, la qüestió pràctica que ens funciona, la bandera també l'hem vist onejar, però els valors que hi havia als orígens, que ja he esmentat una vegada,
sí,
alguns valors d'interessos compartits, realment no s'estan compartint. Realment hi ha la fórmula francesa, la fórmula alemana, la fórmula britànica, i jo no sé la fortalesa de les institucions, que és per la qual havíem apostat amb l'entrada dels països de l'est, també. Ojalà aquests països de l'est o aquests països més nous tinguessin aquella sàvia que va portar també els països del Mediterrani, a la mateixa Espanya, Portugal, Grècia, que quan van entrar amb molta empenta i amb molt convenciment. Aquests, em sembla que alguns ja no van entrar del tot convençuts, també. I hi ha molts canvis de governs, hi ha molts canvis de tendències, perquè, evidentment, la història cada vegada s'escriu més ràpid. Els 20 anys nostres, o els 25 anys nostres europeistes, en el seu cas són menys, i ja ha donat temps per anar d'una banda cap a l'altra, d'un extrem cap a l'altre. El timó és una mica qui porta el timó, com el porta i cap a on ens dirigim.
Quina paradoxa la d'Europa, ser paradigma dels drets socials i fonamentals. Exacte. I de la garantia del benestar dels seus ciutadans arreu del món, el mirall per tothom, i resulta que no li està servint de gran cosa. Diguem-ne, tants esforços destinats a una causa tan edificant i tan bona com aquesta, no?
Jo no sé si el Joaquim hi estirà del tot d'acord, però jo diria que la maquinària està prou madura, està prou evolucionada, amb tots els hàndicaps de tot cos funcionarial, de tot cos burocràtic, però està prou preparada com per assumir segons quins reptes. Potser sí que està una mica massa grossa, com les maquinàries d'alguns estats, però tot està preparat i tot podia ser, però aquest sacseig em dona la sensació que no sigui l'aturada a el que ens estàvem preparant, a el que s'estava preparant per fer un canvi de paradigma positiu, i amb la crisi el que es pot retornar és un canvi de paradigma que no sigui tan beneficiós. Jo crec que la maquinària europea està més preparada que mai.
Jo crec que estic absolutament d'acord, i potser la primera decepció, veient que no hi havia una voluntat, diguem-ne, més política que del que és l'aparell, perquè ens entenguem a nivell d'institucions comunitàries, va ser una mica la decepció d'una Constitució Europea que al final l'hem traslladat a un tractat de Lisboa que hem tardat 8 anys a tindre'l. Però, dit això, aquesta decepció, diguem-ne, des de la vessant de l'europeisme, sí que és veritat que ens han vengut el Tractat de Lisboa com que ara hi ha les eines suficients com perquè deixem de pensar i passem a actuar. I jo crec que amb això, que estic d'acord amb l'Oliver, és a dir, ara els estats no tenen excusa. És a dir, si realment pensem que necessitem Europa i més Europa que mai, per també en aquesta globalització, la Xina, el Brasil, Sud-àfrica, Rússia, Índia, Estats Units, etc., i volem continuar jugant la Champions League i no passar a jugar a la UEFA o ni això, vol dir que ara hem d'utilitzar el Tractat de Lisboa. El tenim, tenim les eines i tenim la maquinària comunitària preparada per... Però ja veiem que desenvolupar, inclús amb presidència espanyola, i no per justament la presidència espanyola, que és la que està impulsant, almenys perquè digui, en presidència espanyola ha quedat una cosa positiva, que és hem desplegat el Tractat de Lisboa fins on hem pogut, però tot va molt lent, va molt lent. I per tant jo penso que no sé si ens podem permetre aquesta lentitud un cop més, perquè poder la Unió Europea és una organització que al final... té una cosa que no sé si és positiva o negativa, que per prendre una decisió gasta massa temps, no? Sí. Massa energies, eh? Jo crec que amb això estic d'acord amb l'Oliver, hem d'actuar, i ara el Tractat de Lisboa són les eines, per tant som-hi, no?
El que demana més o menys tothom, no? Que algú mogui, que algú mogui peça. Casa de molts se la mengen els cargols, diu la dita catalana. 3:15 del matí, una qüestió final a Oliver Klein, continuaríem, però després ens espera Gemma Garcia. Quantes vegades us hem preguntat o heu reflexionat a l'entorn de quan acabarà això i si acabarà bé o no?
Bé, bona pregunta. Evidentment ha estat consultada i repetida aquesta pregunta. Jo sempre pensava que arribaria un punt àlgid de la depressió que no podria aprofundir-se més, o sigui, amb les estructures que tenim no podria rebaixar-se més el nivell. Mm-hmm. En aquest sentit, l'únic que un, quan és regidor al mateix temps i conviu amb la ciutadania, veu que el malestar o alguna tardança en algunes decisions o que algunes decisions no es vegin com les definitives o les encertades fan que l'apreciació de la ciutadania general, i això és el que m'interessa a mi, no és precisament el que s'està solucionant la situació. O sigui, que si algú per dalt, a nivell de les institucions europees, però no com a funcionari, sinó realment els que governen, els que estava comentant abans, els caps d'estat, els de les tendències intergovernamentals, que són en aquest moment els que han de prendre les decisions, tenen certament la certesa o veuen la llum al final del túnel, realment no és la concepció que es té des de la ciutadania des del plànol baix. Llavors aquí hi ha algun problema, o no s'està, una altra vegada repetim, o no s'està fent del tot bé, o no s'està explicant. Realment a mi m'agradaria que això fos la possibilitat de veure la llum al final del túnel i no reconèixer que podria ser un pou sense fons. La imatge d'un pou en el qual caiem i ens podem fer mal no és la mateixa que la d'un túnel al qual estem dins, però podem anar caminant cap a la sortida. Realment jo m'estimo més la del túnel i espero i desitjo que no sigui la del pou, però jo crec que molta gent es creu que està encertada dintre d'un pou.
D'acord. Sense anar més enllà, sou regidor, la gent està enfadada?
Sí, sí. Jo veig la gent enfadada amb el model que els hi han dit que era bo, amb el que han conviscut i, evidentment, han exagerat i han viscut per damunt de les seves possibilitats, però no se'ls havia vist suficientment. Algú s'en beneficiava de tot plegat. I la gent està enfadada amb aquesta enganyifa i està enfadada amb el tema de no arribar a final de mes i amb el tema de veure de que l'horitzó de solució a les seves necessitats tampoc està propera.
D'acord, ho heu expressat d'una forma molt gràfica, eh? Ens han dit que era bo.
Exacte, que
ens han dit que era bo,
no,
que podia ser bo, i no sé si és allò de dir o ens ho hem cregut, o érem massa bons o hi estàvem massa a gust, o no ho sé. En qualsevol cas, ens han dit o ens van dir que era bo. Oliver Klein, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Moltes gràcies, Oliver, fins la propera.
D'acord, per nosaltres també, fins la propera. Adéu-siau,
bon dia.
És que ha estat definitòria la frase. Ens van dir que era bo. I ara, com l'anunci de detergent, i qui li va dir? I a qui li va dir que era tot això bo?
No se'n recorda molt de qui ho va dir. Però...
I segurament al pas dels anys ens dirà que sí, que hi havia coses que eren bones.
Evident.
Hi havia coses que eren bones, però aquesta reflexió sobre fins a quin punt ens hem deixat enlluernar
de totes
maneres, per tot plegat.
Durant tots aquests anys de teòrica bonança virtual, dic jo, tothom sempre allà amb la boca petiteta anava dient sí, sí, però això algun dia petarà, petarà,
algun dia petarà.
Això de la bombolla immobiliària ja m'han dit que algun dia petarà, però bueno, de moment anem fent, perquè veig que el veí ho fa, l'altre també, vaig al banc i em treuen allò que dius l'alfombra vermella, que qui era usted, lo que qui era, endavant, i anaves dient, bueno, doncs vas tirant, no? De, dius, bueno, vés a saber que igual ens equivoquem i estic perdent l'oportunitat de la meva vida per prosperar, no?
D'acord. No,
jo
sí,
crec
sí,
que aquest va ser una mica l'error, amb alguns un gran error, i uns altres també pues, hem anat pecant amb petites cosetes que ara també diem, home, d'acord, ens van dir això, però jo també era conscient que tan bo no podia ser això. No?
No sé si per qui ens escolti, però no ha donat la sensació, la reflexió era magnífica, eh? Però no sé si els europeistes, diguem-ne, comparteixen molt aquest sentiment d'Oliver Klein, ara que parlàvem amb ell, no dona pas la sensació que algú tingui clar més o menys que això acabarà bé o que això acabarà de bona manera. Jo no sé si això és un sentiment tan comú entre la ciutadania com entre les persones, perquè ens ha donat la sensació allò d'una certa decepció d'algú que creia fermament que aquest model que estava construint Europa bé, seria un bon blindatge per tot això davant d'aquesta circumstància.
Jo crec que hi ha una decepció generalitzada, jo crec que hi ha una decepció de la societat global i a més individual, perquè evidentment ens trobem davant uns nous temps que requereixen noves idees, aquestes noves idees requereixen un nou discurs que sigui creïble per la gent, perquè ara no el trobem. O sigui, les noves idees no tenen un discurs concret que s'hi unés amb la ciutadania, i per tant possiblement requerim un temps que exigim nous actors, i aquí poder és el problema que dèiem, els nous lideratges, però no només polítics, sindicals, que ja veiem el que ha passat, patronal, també societat civil, i aquí és una mica on hem de treballar amb la ciutadania, i poder ara la propera convidada, la Gemma, ens pot dir, aviam, a nivell de sensibilitat ciutadana europea existeix, no existeix, què podem fer, perquè també és veritat que el projecte, i per sortir d'aquest túnel, que espero que no sigui un pou, doncs necessitem també la implicació de la ciutadania, i la implicació de la ciutadania amb clau europea, perquè si anem cadascú pel nostre camí en solitari, jo crec que serà més complicat arribar a un lloc, diguem-ne, on puguem tornar a tindre una altra etapa de prosperitat, etcètera, etcètera.
Aquest túnel és llarg, eh?
Ja ho sé.
Com
ja
el
sé.
Del Simplon, eh? I això sí. Que estudiàvem quan
aquest
érem petits.
Aquest és el problema, que la gent es pensa que és un túnel d'aquests de passo que t'emboli. No, el túnel és llarg.
És un túnel de quilòmetres.
Hi haurà sacrificis, i bueno, però almenys que sigui un túnel, perquè el problema que deia l'Oliver, diu, bueno, que la gent té la sensació de mica, diu, bueno, i si és un pou, què fem, no?
Oliver Klein ens deia, la gent està enfadada. Saludem Gemma García, que és la responsable de sensibilització de l'Oficina de Cooperació Europea de la Diputació de Barcelona. Gemma García, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, com esteu tots?
La Gemma també, des de la seva posició, creu que la gent està enfadada?
Oh, quina pregunta. A veure, jo no crec que la gent estigui enfadada. Jo crec que la gent necessita no informació, perquè la Comissió Europea i les administracions locals estem fent un esforç per transmetre aquest projecte europeu a la ciutadania, però el que vol és participar més, ser un actor actiu, valga la redundància, en aquest procés de construcció europea.
Però tal com estan les coses?
Tal com estan les coses, jo estic bastant d'acord amb el que acaba de dir el Quim Millan. Estem en un nou entorn, en un nou procés, i requereix noves idees, noves maneres de transmetre, i creiem des de la Diputació de Barcelona i des d'aquest punt d'informació de l'Europe Direct que estem portant, que els ciutadans i les ciutadanes és un sector prioritari, és un sector clau per construir més Europa.
Què pot passar, però, si els ciutadans, com més d'un mandatari o més d'un responsable polític o més d'una de les persones que entenen sobre aquest assumpte, creuen que vivim un moment en què no queda massa clar per on s'ha de seguir? Aquesta sensibilització és més difícil de conrear davant un context, davant un entorn com el que estem vivint ara?
Doncs mira, jo crec que és molt important insistir en la feina de sensibilitzar, insistir en la feina d'informar, però no des d'una manera unilateral, sinó des d'una manera bilateral, és a dir, que el ciutadà i les ciutadanes es converteixin en actors participatius, en actors claus en aquest procés i en aquest desencís entre cometes que pugui haver. Llavors, clar, nosaltres des de la Diputació de Barcelona, des del punt d'informació Europe Direct, estem insistint en aquesta acció de sensibilització i de portar el projecte europeu a la ciutadania.
Què és aquest programa Europe Direct? En què consisteix i bé, què ofereix en aquest cas a tots aquells ciutadans que volen saber més coses sobre la Unió?
Doncs mira, el punt d'informació Europe Direct forma part d'una gran xarxa de punts d'informació de la Comissió Europea que estan arreu dels 27 estats membres. En aquest cas, per la demarcació de la província de Barcelona, la Diputació de Barcelona disposa en un dels seus llocs emblemàtics, que és l'edifici del rellotge del carrer Urgell, doncs disposa d'un punt d'informació físic on el ciutadà i la ciutadana es pot apropar per fer les preguntes, les consultes que tingui en aquell moment sobre institucions comunitàries, sobre Europa, sobre programes comunitaris, sobre vull anar a treballar arreu d'Europa, vull anar a estudiar, i també disposa de documentació, de llibres, de mapes, de bueno, tota una sèrie de material que el pot ajudar. Llavors, no només oferim aquest punt d'informació física, que està, com repeteixo, al carrer Urgell, uh-huh, en el vestíbul de l'edifici del Rellotge...
El que era l'escola industrial?
Sí, exacte.
L'escola industrial.
Exacte. Uh-huh. Saps aquell edifici que hi ha una torre amb un rellotge?
Sí.
Pues allà. O sigui, està molt ben senyalitzat perquè la ciutadania no tingui cap problema de ubicar-ho. Llavors, també oferim la possibilitat de fer-nos consultes a través d'un mail, d'una bústia que tenim habilitada, d'un correu electrònic, per suposat, i d'un telèfon, que també atenem consultes telefòniques. Tot aquests mails i telèfons ho teniu a la pàgina de la Diputació de Barcelona, a l'apartat de Relacions Internacionals, i està molt visible a l'apartat de Europe Direct.
Què costum... Sí, deia.
No, és que també vull aprofitar la vinentesa per dir que fa poc que hem inaugurat un blog, ara com està tan de moda el tema de les xarxes socials i de les noves tecnologies, hem habilitat un blog on està obert a tota la ciutadania perquè pugui fer els seus comentaris, pugui fer les seves reflexions, puguin escriure un article i així doncs, també fer una miqueta de xarxa entre els ciutadans.
Us anava a preguntar, quina acostuma a ser la consulta més habitual o sobre quins temes habitualment es consulta?
Doncs són molt inversemblants, eh? Tenim de tot, absolutament de tot, des de la persona que ens pregunta què significa l'ABCD dels electrodomèstics fins a la persona que va més enllà i busca una miqueta una cosa més especialitzada, com per exemple ens poden preguntar coses sobre programes comunitaris, sobre el Progress, sobre el Life Plus, o moltes consultes van en referència que jo vull anar a estudiar a fora o jo vull anar a treballar a fora, què he de fer?
D'acord. Pregunta en Joaquim Villan, Gemma.
Però jo el que volia dir era que és veritat i que la gent a vegades pot escoltar doncs, quan fas allò que dius, expliques un programa en concret i penses, sí, bueno, però mira, escolta, a mi jo a vegades vaig a llocs, pregunto coses i escolta, a mi no em contesten. Jo haig de dir que en aquest programa, el Europe Direct, perquè és normativa comunitària, es contesta a tothom. O sigui, per tant, que la gent sàpiga que
Qualsevol consulta té resposta,
encara que sigui, doncs mira, això no ho sé, però pots adreçar-te aquí, això és allà. I després, que és una porta per preguntar qualsevol cosa que tingui a veure amb la Unió Europea, amb la qual encara que no et puguin donar resposta, t'adreçaran a vegades a serveis molt més especialitzats que les pròpies institucions comunitàries tenen i que la gent, per suposat, no ha de saber i per tant desconeix, però que a través de Europe Direct pot ser com un tutelatge perquè arribis a buscar la informació o almenys tindre l'oportunitat de tenir una resposta concreta en aquella demanda concreta. Per tant, jo ho dic perquè moltes vegades es parlen de molts projectes d'aquestes característiques, però que a vegades la gent té l'experiència no negativa, però no gaire positiva de dir, bueno, però a mi no m'han contestat. Jo haig de dir que en aquest cas concret contesten, i per tant això és important, possiblement per la necessitat a vegades de justificar-se cada vegada més de les institucions comunitàries, i per tant jo crec que la Diputació de Barcelona ens apropi això al territori, a tota la ciutadania de la província de Barcelona. Jo crec que és una oportunitat perquè ningú pugui tindre també l'excusa de dir, oh, és que a mi això no m'arriba, això de l'Unió Europea. Escolta'm, hi ha serveis que estan molt a prop teu, utilitza'ls, utilitza'ls.
www.diva.cat és el web de la Diputació de Barcelona, i a partir d'aquest web doncs està clar que cercant hi trobaran precisament l'Oficina de Cooperació Europea de la Diputació de Barcelona i tota la informació a la qual ens ha fet referència Gemma García des de la seva posició. Gemma García, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vostès, i m'agradaria fer una altra petita puntualització.
Vinga,
si em deixeu.
I tant que sí.
Precisament per insistir en aquesta acció de sensibilitzar la ciutadania sobre el projecte europeu. Ara estem portant a terme un cicle de conferències sobre el Tractat de Lisboa, el Tractat de Lisboa, una porta per a una nova Europa, i precisament és un cicle de conferències adreçada a la ciutadania,
d'acord,
és a dir, amb clau local i amb clau ciutadana.
D'acord, com que no tenim més temps, també d'aquest cicle de conferències hi ha informació al web de la Diputació?
Sí?
Perfecte.
I als ajuntaments on es fan. En aquest cas, avui serà a Matadepera.
Entesos, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè.
Adéu-siau, fins a propera.
Bon dia.
Joaquim, gràcies també.
A vosaltres, a vosaltres.
Són les 11, en 5 minuts tornem. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.